ser un dels socis fundadors de l'aula. Pel que fa a la conferència, amb l'aranyenca Pilar Vélez Vicente, ella és historiadora de l'art i gestora cultural. L'any 86 es doctorà en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona. Del 86 al 94 va ser directora del Museu de les Arts Gràfiques. Des del 95 fins al 2012 ha estat directora del Museu Frederic Marès, una etapa durant la qual el museu es va reafirmar com un centre de referència de l'escultura i el col·leccionisme. L'any 2012 va assumir la direcció del Museu de Disseny de Barcelona, producte de la integració de les col·leccions del Museu d'Arts Decoratives, del Museu de Ceràmica, del Museu Tèxtil de la Indumentària i el Gabinet d'Arts Gràfiques de la ciutat. Pilar Vélez ha estat impulsora d'una línia de recerca i publicacions dels seus fons, com també de noves lectures de les seves col·leccions a través de la mirada contemporània. Des de l'any 96 és acadèmica de la Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i des del 2007 de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Comissari de nombroses exposicions. Ha participat en catàlegs de museus i exposicions internacionals. També ha publicat molts llibres, així com també ha escrit molts articles en revistes especialitzades. Dels llibres en destaquem, entre molts altres, Eudald Pradell, la tipografia espanyola del segle XVIII, Xilografies de Josep Obiols, publicat l'any 90, Aproximació a l'obra gràfica de Subirats, publicat l'any 93, Centenari de Josep Obiols, publicat el 94, Joies Masriera, 200 anys d'història, publicat el 99, Lluís Masriera, publicat el 2002, i per últim destaquem l'exaltació del llibre El 800, Art, Indústria i Consum a Barcelona, publicat el 2008. Avui Pilar Vélez ens parlarà de joieria i orfebreria del segle XX a Catalunya. I us recordem que la setmana que ve és festiu i no hi ha aula. Ens tornarem a trobar el dia 13 de desembre, que serà l'últim dia del trimestre. Moltes gràcies. Endavant.
Bé, doncs, bon vespre. Moltes gràcies, Mercè, i moltes gràcies a tot l'equip de l'aula per haver-me convidat a participar en aquesta sessió. No és la primera vegada que sóc aquí i sempre m'agrada de venir a casa. Per tant, avui, tal com se'm va demanar, farem una mica de recorregut per la joieria i orfebreria del segle XX a Catalunya, i ho presentarem una mica com un passeig que intentarem que sigui agradable, diguem, i per veure com a través d'un segle llarg doncs ha canviat els gustos, han canviat les tendències artístiques, el concepte mateix de la joia, etc. Per tant, començarem. És obligat començar parlant del modernisme, naturalment, d'aquest final del segle XIX, i sempre, quan parlem del modernisme, ens hem de referir a l'Exposició Universal de 1888. Quan parlem del modernisme, en general, com un moviment artístic de curta durada, però d'intensa, una intensitat cultural i artística molt gran, molt profunda, que va tocar molts aspectes de les arts, sobretot de les, el que avui en diem les arts de l'objecte, les arts decoratives, les arts aplicades, i el 1888, com deia, l'exposició va ser el referent. Una mica el tret de sortida, i a més, també des del punt de vista de la història, els historiadors consideren, solen considerar, que el 1888 és la porta d'entrada de Barcelona, de retruc, òbviament, de Catalunya, a l'Europa moderna. Barcelona mira cap a París, París en aquell moment és el referent mundial, la modernitat és París, gairebé en tots els àmbits. París és relativament a prop de Barcelona, o Barcelona, Catalunya és relativament a prop de París, i per tant, tots aquells aspirants artistes en el terreny de l'art que vulguin conèixer i descobrir, no?, què és les darreres tendències, que és el nou camí, l'art nou, que d'aquí vindrà l'art nouveau, doncs, ha d'anar a Reus. El 1888 Barcelona fa un esforç molt gran per fer una exposició universal com s'havia fet la primera a Londres el 1851, el 1855 a París, després torna a Londres el 62, així, unes quantes fins al 88. Barcelona es pot comparar amb Londres i amb París per descomptat, i menys en aquell moment, una ciutat petita, permeti que digui provinciana, amb molts i moltes mancances. Però, per una sèrie de raons, finalment es fa aquesta exposició que té les seves llums i les seves ombres i els seus dèficits i els seus deutes que van durar molts anys, però Barcelona va demostrar que volia fer un pas endavant i realment, diríem, es va assolir. I va ser una mica una cosa equivalent, no? Moltes vegades s'ha comparat amb el que va ser més a prop de nosaltres als Jocs Olímpics de l'any 92. Doncs bé, en aquesta exposició hi ha una participació molt important dels joiers del moment, dels joiers i els orfebres. I els més destacats, perquè no podem fer la història de tots, si no l'acabaríem mai, són la família Marriera. Dos germans, que ja havien tingut un pare joier, però dos germans, Josep i Francesc Marriera, que són joiers, que són orfebres i que a més són maresmens, perquè són fills de Llavaneres. I allà a Llavaneres molts de la família estan al cap. Doncs que es traslladen a Barcelona i s'instal·len a la Ciutat Vella, al barri de Ciutat Vella, on hi havia un regent d'oficis, al carrer Vigatans, molt a prop del carrer de l'Argenteria, que es pot veure avui l'espai, no la casa, però sí l'espai. Doncs en el 1888 els Marriera, que ja tenien bona fama i bon nom, guanyen la medalla d'or, el premi únic, tota una sèrie de... I fins i tot són reconeguts com els millors pels seus, no? Pels seus col·legues, pels altres joiers i orfebres del moment. No hi ha cosa més difícil que ser, no? Reconegut pels que són com tu, no? Pels primus inter pares, que siguis el millor, perquè evidentment a tothom li agradaria ser-ho ell. I això en el seu moment era una cosa molt comentada, perquè els Marriera realment van ser molt capdavanters tècnicament, artísticament, a nivell de disseny de joieria. I aquí he posat aquesta petita, bueno, aquesta foto tan menuda, que és la vitrina amb la qual es van presentar. I en aquesta vitrina veuen que hi havia un gerro, del qual fa uns anys vam tenir la sort, perquè el gerro que hi havia a la vitrina és de plata i de pedres precioses, etc. Ho coneixem per fotografies d'època, però va desaparèixer, no sabem on és. Però en canvi vam trobar, no, vam tenir una mica una sort, jo vaig estar treballant molts anys, he estat treballant molts anys amb la història dels Marriera, amb els seus arxius del segle XIX, des del XX, etc. I arran de tot això vam anar a raure amb la peça original, que és una peça de fang, evidentment, de terracota, és el gerro dels somnis, fet per l'escultor Reinés, un escultor modernista molt famós en el seu moment, que després ells, diríem, van transformar en una peça de fabric. Bé, la idea és, qui són els joiers més importants del modernisme? Doncs els Marriera. També hi ha els Carrera, també hi ha els Cabot, hi ha els Macià, hi ha molts. Però Macià, per exemple, el joier Macià havia estat un dels joiers de la generació, el gendre, per exemple, del que seria gran arquitecte i president de la Mancomunitat, Josep Puig i Casal, que estava al carrer Ferran. Vull dir que n'hi havia molts, i sobretot moltes nissagues, podríem dir, perquè moltes d'aquestes labors, no?, d'aquests oficis artístics, d'aquests vells oficis, s'han anat transmetent en aquell moment, no?, sobretot des del segle XVIII i XIX, al llarg del segle, de pares a fills, moltes vegades. I per això, encara avui, ja quan arribem i ho comentaré, hi ha quartes generacions de famílies joieres que encara funcionen i que estan en aquí. La segona generació, fill de Josep Marriera, va ser Lluís Marriera. Van ser diversos fills, també hi havia un Josep Marriera en aquesta generació, però que va morir força jove, i en realitat qui va ser el gran protagonista va ser Lluís Marriera. Per què? Lluís Marriera i Rosés. Per què? Perquè de molt jovenet es va formar a casa, òbviament, on ell era a casa, a l'escola de Llotja, que era l'escola on es formaven tots els artistes, fossin artistes, diríem, pintors o escultors, o fossin doncs, els dibuixants projectistes que se'n deien aleshores, que treballaven doncs, en el terreny del moble, o de la joia, o del tèxtil, del teixit, etc. Lluís Marrier es forma a casa, es forma a Llotja i té la sort també de poder anar a Suïssa. Suïssa és el centre clau de l'ESMAL. Les millors escoles i els millors tallers d'ESMAL en aquell moment, 1890-1900, estan a Suïssa. I ell es forma allà amb Édouard Lossier, que era el gran mestre europeu del moment, aprèn tècniques antigues, tècniques contemporànies, i quan arriba aquí, el 1900, el Tafà és una revolució a casa seva. I això s'explica perquè hi ha memòries de Lluís Marriera i memòries del fill de Lluís Marriera, Joan Marriera i Campins, que va ser arquitecte però que es va acabar ocupant del negoci dels anys 50, 1950, 60, i explica com diríem, ell va arribar amb una idea totalment innovadora, molt emprenedora, fent servir aquestes paraules que ara són tan habituals, i va entendre que tot allò que s'havia premiat en el 88 s'havia, diríem, de deixar o de compaginar, si més no, amb les noves, amb la nova joieria d'aquell moment, del final de segle, que era presidida a Europa, doncs per René Dalic, per Philip Wolfer, tota una sèrie de Weber, una sèrie de joiers, la principal característica dels quals era l'ús d'aquests esmalts transparents, translúcids, com aquest que veieu, que veuen en aquesta ninfa, aquesta libèl·lula. El modernisme que a França i a Europa es coneix com l'Art Nouveau, el modernisme és la versió catalana de l'Art Nouveau, és aquest moviment que per primera vegada, en lloc de ser un moviment historicista, vull dir, doncs o neoclàssic, o neogòtic, o neoàrab, com havia estat a final del segle XIX, s'inspira directament en la natura. El model és la natura. I per això totes aquestes formes de flors, de fulles, d'arbres ondulants, totes aquestes figures del bosc, els insectes del bosc, més o menys simbòlics o més o menys diríem, inventats, com aquestes nimfes, com aquestes libèl·lules, etc. No? I és un món real, molt, molt atractiu, un món de somni, i que realment, doncs, estèticament o plàsticament, més ben dit, doncs, fa molt bonic i de seguida té molts seguidors. Lluís Marriera és el gran joier modernista de Catalunya, de tot l'estat espanyol, perquè a l'estat espanyol no hi ha equivalents, i la seva gran aportació és aquest esmalt que se'n diu, amb la paraula francesa, plicajou o finestrat, perquè veuen que fa com unes finestretes. És un esmalt realment que necessita una gran destresa, perquè normalment els esmalts tradicionals, els esmalts medievals i fins al segle XIX, eren fets sobre una làmina metàl·lica, una làmina normalment de coure. No? I al damunt del coure, encara ara se'n fan així, no? Es pinta amb el pols d'esmalt i aigua amb uns pinzellets finíssims, gairebé de 3 o 4 pèls, ultrafins, i es va dipositant amb les capes de colors, etc. Però en aquest cas no hi ha coure ni base que valgui. És a dir, hi ha aquesta finestra, aquest vitrall, en realitat és com els vitralls emplomats, això és or en aquest cas, i l'esmaltador ha de tenir, com dic, la suficient destresa per anar omplint aquests forats sense que li caigui l'esmalt damunt la taula o al terra. És a dir, que ha de tenir la suficient destresa per anar fent al voltant, anar creant com aquell que va grudant i anar omplint el forat, sense mai tenir la protecció d'una paret que t'impedeixi. Això era una tècnica realment que ja s'havia fet a l'edat mitjana, que s'havia perdut, i que Marriera és un dels grans esmaltadors europeus. Inventa, a més, un altre esmalt, que és el que es coneix ara, coneixem com l'esmalt de Barcelona, que fa com una espècie de camafeu, com els caramels allò, els caramels de sucre que es feien per posar, no? Que es feien flams, allò que es posaven sobre el marbre, que té aquesta, no? Aquestes qualitats tan, tan boniques i que són finíssims, finíssims, i per tant són tan fins que gairebé no s'han aconseguit cap, perquè eren molt, molt, molt i molt fàcils. Ell va ser, en aquest sentit, un gran innovador. Aquí és una imatge d'un dels molts penjolls. Veiem el dibuix al mig, hi ha un llibre de... Després el veurem a continuació. Hi ha el penjoll, en aquest cas, aquestes noietes, ells en deien entre ells, en el mot de taller, les holandeses, aquests caps perquè van amb aquest casquet. Veuen també que el fons és un esmalt, d'aquests translúcids, i aleshores al costat podem veure els motllos, són motlles d'acer, i en aquests motllos s'estampava la part d'or, no? El gust de la imatge, que s'aplicava després amb una sanefa o amb un entorn que podia ser cada vegada diferent. Això permetia fer en sèrie, i això és una cosa, diríem, un sistema molt modern de treballar en sèrie. Tu pots fer moltes holandeses d'aquestes, però en canvi que les joies totes siguin diferents, perquè es poden aplicar, diríem, amb aquests muntatges que poden ser d'or, que poden ser de platí, que poden ser amb perles, que pot ser amb aquestes fulles afegides, o etcètera, etcètera. N'hi ha moltes. Si s'hi fixen, el dibuix no és exactament igual, hi ha tot de perletes al voltant, que el penjoll que jo he triat. Vull dir que això també era una aportació d'aquest moment. Pensin que estem amb la gran industrialització, que també arriba a la joieria, i els tallers Marriera són els tallers més tecnificats que hi ha a la Barcelona de l'època, i que van acabar estant, van passar del barri vell, van acabar estant allà al carrer Bailèn, al temple Marriera, si mai l'han vist, que és un temple, és un edifici que és un temple romà, al carrer Bailèn Diputació, que els germans Marriera van encarregar l'arquitecte Vilaseca, el mateix arquitecte de l'Arc de Triomf de Barcelona, del 1888, estem en aquest moment, el van encarregar com a taller per ells, taller d'artista, taller de pintor, però a primers de segle XX, el 1902, el van ampliar i van traslladar tots els grans tallers allà. I afortunadament tenim moltes imatges d'època on veiem totes les seccions, qui treballava, quin paper feien les dones, per exemple, que polien les peces o els acabats, etcètera, etcètera. I aquí veuen una altra peça, exactament amb el mateix concepte d'abans, és a dir, el motllo fa la figureta d'aquest àngel que porta un niu, no? I al voltant aquí veiem unes fulles i unes perles, però podríem veure uns rubis o uns safirs, o podríem veure un altre tipus de fulles, etcètera. Els Marriera es van associar amb els Carreras l'any 15, 1915, i van fer societat. Joaquim Marriera i Joaquim Carreras. I després va acabar sent Marriera i Carreras. I un dels objectius d'aquesta societat era amortitzar, i així ho diuen els seus estatuts, diríem, amortitzar tots els motlles, tots els fons que tenien els Marriera. Fixin-se que estem al 1915, el modernisme s'ha acabat, estem en ple noucentisme, però els Marriera ja s'havien anat transformant, ja feien peces d'aquest gust més clàssic, més neogrec, que en deien, més típicament noucentistes, després veurem algunes peces, fins i tot ja començava a arribar al món de l'art déco, i van, en aquell moment, què van fer? Van editar, no impresa, sinó peça única, uns àlbums, que aquí els veuen en pantalla, on hi ha totes les peces, tots, o sigui, els dibuixos, tots els dissenys de totes les peces que havien fet fins aleshores a escala 1, és a dir, a escala natural, amb el seu número corresponent, i, diríem, és la seva aportació al negoci. No? Les Carreras també venien de més antic encara, i també van aportar les seves peces, però fonamentalment l'explotació es va fer del fons Marriera. I ja que parlem d'orfebreria i farem més ràpid, m'agrada posar una peça que és absolutament desconeguda i que també vam trobar d'una manera realment molt, molt curiosa fa uns anys, preparant justament una exposició Marriera, a Girona hi havia 500 peces, no existia la Caixa de Girona, doncs vam tenir la sort de contactar amb un gran col·leccionista francès d'origen turc, una persona turca que viu a París fa uns anys, un enginyer que té col·leccions de portabuquets. Portabuquets és aquest, no, aquest objecte que potser no és gaire corrent de veure, que és un vaset per portar la mà, i faig així perquè l'agafaríem amb els dos dits, que les dames, no, de l'aristocràcia i després de la burgesia i les reines i les princeses portaven sobretot a partir de 1850 fins al 1900 aproximadament, també després, però ja era més simbòlic, en els balls i en els, no, en els esdeveniments socials. I quan ballaven, a més de quan ballaven un vals, a la mà dreta, a més portaven el portabuquet, que si era una reina, una princesa, com és el cas, doncs eren d'or, amb perles, i si no, podien ser de plata daurada, o de metall daurat, o platejat, etc. No, el Museu Frederic Marès n'hi ha una col·lecció. I, no sé si recorden, la pel·lícula, la versió, diríem, de la novel·la Madame Bovary, protagonitzada per Isabelle Huppert, que allà es veu molt bé, hi ha un ball, no? I es veu com posaven unes floretes, un buquet, no? És una peça molt curiosa i explica molt costums de l'època. Doncs els monàrquics catalans, perquè hi havia, diríem, una associació, un grup de monàrquics catalans, quan Alfons XIII va casar-se amb la futura reina Victòria Eugènia, li van regalar aquest portabuquet, que hi ha la flor de lis, dels Borbons, i les roses de la casa anglesa, d'ella, i hi anava. I alhora li van regalar, i això ho dic perquè estem a Arenys, un mocador fet per puntaires d'aquí, molt bonic, i un ram, i en aquest, diríem, les flors que duia en el, ara no sé si ara se l'ha desviat el cap, sí, allò, era un ram de tarongina del Paraíso. Una cosa bastant curiosa. Vull dir que els aranyencs, hi havia molts aranyencs monàrquics, en aquell moment. Hi ha de tota la vida, diríem. Aquesta és la tiara de la reina Victòria Eugènia, que li va fer els Marriera, que només conservem el dibuix, perquè després, quan Alfons XIII va haver de marxar per cames, diríem, moltes joies i molt allò es van desaparèixer, o es van vendre, o es van fondre, etc. I a la part d'orfebreria, els Marriera també van ser capdavanters perquè es van associar, van col·laborar, van tenir col·laboradors, entre altres, els millors artistes, els millors escultors del moment, Eusebi Arnau, Eusebi Arnau és un escultor que treballa en el Palau de la Música, que treballa en les cases modernistes, que treballa a Sant Pau i que fa una peça tan característica. Veuen que abans parlava de les fulles, del món floral, això de l'Art Nouveau, del bosc, doncs aquí hi ha una peça molt característica que és l'home fulla. També hi ha moltes nimfes fulles. Hi ha una col·lecció, per exemple, de tasses, diríem, de cafè llet, per dir-ho d'una manera, que són de vidre i també, en lloc de ser un home, diríem, és una fada, no? Molt, molt característica. I diríem que aquí, en aquest món tan simbòlic, tancaríem, perquè això estem aquí fent unes capsuletes, evidentment, una idea bàsica del que pot ser el modernisme, la joieria, el modernisme i els principals mons. Quan va passant el temps, com deia abans, i tot aquest món que mirava més cap al nord, com deien, no? Vull dir, més cap a les tradicions dels països nòrdics, no era aquest món centre-europeu, no es basava la tradició mediterrània, que és la nostra, més, no? Més a la nostra idiosincràsia. Diríem que la modernitat venia del nord. Doncs, al cap d'uns anys, tot allò que molts modernistes van voler aconseguir, com per exemple, crear una escola de vells oficis per poder formar artistes i tècnics, no? per poder promocionar els oficis que s'havien recuperat. La marqueteria, per exemple, la mobiliari, que també era una tècnica medieval i que també té tant predicament i tan bones, diríem, realitzacions al modernisme català. un Omar, un Busquets, etc. Doncs tot això el modernisme malauradament no va poder assolir, perquè sempre diem que el modernisme va ser una suma de voluntats individuals, podríem dir, no? Els grans arquitectes, un Domènech, un Gaudí, un Omar, bueno. Però uns anys després això va anar fent, no? Va anar coent i va arribar el noucentisme, i tot i aparentment diríem, va escantar del tot el modernisme perquè trobaven que aquell aspecte tan decoratiu era enfarfegador, etc. I voler tornar a les arrels mediterrànies, van assolir molts dels objectius que els modernistes havien fet. Per exemple, l'any 1914 es funda l'Escola Superior de Bells Oficis, que serà una escola capdavantera, de nivell europeu, etc. Malauradament, després arriba la dictadura de Primo de Rivera i tot això desapareix, que han tingut bastants entrenats. Però bé, igual que he parlat només dels Marriera en el modernisme, parlaré de Mercader i Sunyer, sobretot en el noucentisme. Mercader i Sunyer són els dos joiers que més comencen fins i tot treballant junts en el taller Sunyer. Els Sunyer són una nissaga d'aquestes que venen de primers del segle XVIII, i arriba un moment en què Ramon Sunyer treballa, es forma a casa seva, i el Jaume Mercader, que és originari de Valls, ve de Valls, de Tarragona, les quartes tarragonines, treballa també en aquell taller, amb qualsevol altre jove, i després muntarà, diríem, el seu taller. Però vull dir que comencen plegats i tenen moltes, moltes semblances. Val a dir que també provenen del modernisme, i que les primeres obres que fan, les primeres peces que fan tant en Sunyer com en Mercader, no les podem veure, són modernistes 100%, i el seu referent és Lluís Marriera. Era l'exemple. Llavors, copien, no? Són molt jovenets, perquè quan estudien i quan treballen comencen amb 12 o 13 anys, són jovenets, no és com ara, i per tant, bueno, tenen molts premis, l'Ajuntament de Barcelona feia molts concursos de tota mena d'edificis, i fins que fan el salt i, diríem, agafen la seva personalitat pròpia. I aquesta personalitat pròpia està una mica, això que veuen en pantalla, aquest món, abans que la Montserrat esmentava l'Obiols, els llibres de l'Obiols, les xilografies, les fustes de l'Obiols, l'Obiols que també és un personatge íntimament, estretament lligat a Arenys de Mar, què van fer? Van recollir les tradicions. Les tradicions populars, les nenes, sobretot, i les nenes de l'època, no? Amb el seu cabell, la seva trena, i aquest detallet del cistellet de flors, de fruites, bueno, les garlandes de roses. Això, aquests penjolls, potser alguns de vostès doncs els han vist o els tenen de casa dels avis, no? De les àvies, perquè eren de plata, a més era una joieria molt més assequible, de plata, que això també va ser un canvi, i per tant doncs es va difondre molt, molt bé. I a més, molts altres joiers de segona i tercera fila, diríem, s'hi van inspirar, diríem, d'aquesta manera. I una altra de les peces més característiques, i que justament ells són els que la posen en valor, és el fermall. La joia per excel·lència dels anys 20-30, fins a la guerra, diguem-ho així, d'aquest noucentisme hi ha l'art déco, i entraré a referència, és el fermall. Però d'una manera abusiva, podríem dir-ne, perquè tots els joiers feien per damunt de tot fermalls. I la pedra per excel·lència de l'època era l'aigua marina. Aquí veuen una que és una aigua marina, l'altra no. Són peces esmaltades, però aquí és l'esmalt sobre metall. Veuen? L'esmalt sobre metall tradicional. I també hi ha molt gust per aquesta perleta petita que surt a moltes i moltes, moltes peces. He posat l'exemple d'en Mercader, però tots els joiers, deguts i per haver, tots es van dedicar al fermall. Pel que fa a l'orfebreria, sobretot a partir ja de l'any 25, hi ha aquestes peces que veritablement són d'una gran modernitat. Si es fixen en aquest joc de cafè tan geomètric, no? Tan rectilini, tan net, és de plata i els taps i les nanses són de palissandre, una fusta fosca, no? Que el contrast, aquest joc de cafè de tenir, es va exposar l'any 25 a París. L'any 25 a París es va celebrar una exposició internacional d'arts decoratives, es deia des d'arts decoratives et industrial modernes, o sigui, arts decoratives industrials modernes, que els francesos que ho abreugen tot, no? Allò de, que en lloc de dir petit, no? Petit, diuen petit, tot s'ho mengen, doncs amb això van fer igual. I li van dir l'exposició de l'art déco, no? Les arts decoratives, doncs és l'exposició, quan sentin l'art déco, ve d'aquesta exposició. Els catalans, a través del FAD, del Foment de les Arts Decoratives, van tenir-hi una presència important, i els joiers molta, i aquest joc de cafè va ser premiat allà, i veritablement és una peça molt, de primeríssima línia internacional en aquell moment, no? Aquesta nova línia tan austera, tan sí. Al costat hi ha una bombonera també de Jaume Mercader, una mica més levantada, no? Amb aquesta flor al damunt, no? És una flor, és una catxofa, però sí, diríem, eh? En Sunyer, el seu amic, perquè a més, també curiosament, podien haver estat allò, la gran competència l'un de l'altre, perquè feien el mateix moment, tenien els mateixos clients, etc etc. Però en canvi, a part de formar-se plegats al taller Sunyer, també van ser molt amics. Doncs en Sunyer també va fer totes aquelles nenes i es va inventar sobretot aquests amorets, veuen en aquesta peça, la que té aplicació de color, aquests amorets que els veurem també, bueno, aquestes fruiteres, molt roses, és molt, molt, molt característic d'aquest moment. I ho veiem també en aquí, no? En aquest plat, forma part de la col·lecció del Museu del Disseny, que és esmalt, és de l'any 18, teniu el plat del disseny, això són aplicacions d'esmalt, i l'altre són tot reposant de plata, i veuen aquests nens, tornen a ser aquests amorets o putis, com el que dèiem, no? El mateix que dèiem. D'això n'hi ha. Però tampoc no només són ells, perquè si anem a Girona, els Busquets, la família Busquets de Girona, o a l'etapa de l'arquitecte Rafael Masó, molts decoradors fan servir aquests amorets, no? Vull dir que són també elements ornamentals que es van iconogràfics, que es van convertint com en un repertori, diguem, no? I que ens serveix ara per identificar, si més no, una etapa. I veuen, en canvi, igual que el Mercader va fer aquell joc de cafè, va fer molts altres, però tots en aquella línia esplèndid, el Ramon Sunyer era capaç, a la mateixa època, no?, de fer aquest plat que recollia la tradició, no?, de les reposats tradicionals, clàssic, diguem-ne així, o aquesta coberteria que és tan o més moderna que segurament moltes de les que fem servir avui a casa, no? Segur que si mirem les coberteries que tenim tots a casa, a lo millor ara fem servir la de la mare o la de l'àvia, o no, més contemporànies, però això és de 1920. Vol dir que també eren capaços ja d'endinsar-se en aquest terreny del disseny, de rumiar, i això és un altre tema per fer, no una conferència, fer un curs, no? La relació entre la bellesa i la utilitat, que és un debat molt propi d'aquest moment, no? De la forma i funció, etc. I finalment també els he posat, no?, un dels fermalls d'en Sunyer, també amb esmalt, i amb or i plata, moltes vegades, i moltes vegades amb plata d'encara, que són aquestes joies que fugen una mica d'aquell preciosisme més característic del modernisme, de l'etapa modernista. Però en aquesta etapa mateix, al costat del Sunyer i el Mercader, que són cosins germans, hi ha alguns personatges, diríem, outsiders, no? Allò, fora de camp, no? Com el Ramon Teixí. I aquest és un personatge que segurament, més normal és que no l'hagin sentit mai, perquè, diríem, no, dins del món de la joieria no, se l'ha considerat molt bo, perquè no treballava amb metalls nobles, treballava amb ferro. Això, aquestes joies, aquestes arracades i aquest penjoll, són de ferro. Les pedres normalment no són pedres precioses, són semiprecioses o de vegades és vidre, no? O com cul de got, diguem-ho així. Els penjolls són de cordill, de cordills de colors, que són, ara, són vistes amb la nostra perspectiva, no, són coses molt apreciades, però en aquell moment era una cosa poc, diríem, hi havia encara, diguem-ho així, poc educats en el gust per aquestes peces més excepcionals. En Ramon Teixer, que també va fer molts objectes, moneders, capsetes, bossetes, es guanyava la vida una mica fent el que podia i el que li comprava, perquè no va tenir un gran èxit. L'Art Déco, no? L'Art Déco, en aquesta exposició de l'Art Déco, de l'Art Déco hi ha els més crítics, ni diuen el fals modern. Per què li diuen el fals modern? Perquè en un mateix moment tenim l'art noucentista, no? Que són aquests sunyers i aquests mercaders que s'inspiren doncs, a la tradició catalana, mediterrània. Tenim la primera, que s'anomena les primeres avantguardes i el primer moviment modern, allò que entendríem més amb una paraula com racionalista, no? molt auster i que trenca, està en contra de la tradició, de tota la tradició i de tota l'orientació. Això es veu molt bé en l'arquitectura moderna. I l'Art Déco que queda al mig, que vol ser modern, però també té recull la tradició i, a més, sobretot, és molt, molt llampant. Jo crec que és una paraula que s'hi pot aplicar. Molt llampant perquè fa servir uns materials que llueixen molt, que brillen molt, les laques, evidentment, el diamant talla brillant és una peça molt típica de l'Art Déco. En canvi, les formes, veuen que són cubistoides, com deien també, rectangulars. Veuen aquí, en un costat hi ha un clip, tenen aquells clips que es posaven, les senyores d'aquesta època que anaven amb aquells vestits charleston i aquells cabells curts a la garçon, no? Com els homes, que venien, no? Que vivien a la garçon, se'ls agafaven moltes vegades amb uns clips. O aquests clips també servien per agafar-se amb una solapa o per passar-se amb un mocador. Van ser molt, molt, molt populars. Doncs això, que és del taller de la joieria Roca, de Barcelona, el passeig de Gràcia, gairebé Xanfrà Gran Via, amb un edifici que ha estat una mica, diguem-ne, retocat, que era, havia intervingut l'arquitecte Cert, un arquitecte del moviment modern, doncs eren a Barcelona uns dels 1400. Al costat de tot això, altres noms estranys, singulars. No sé, la paraula no és estrany, singular. Fuset i Grau. Fuset i Grau no és un senyor que es digués Fuset i Grau, com moltes vegades s'ha escrit, sinó que eren dos socis, Fuset i Grau. I la marca comercial, en castellà, era tal com està posat aquí, Fuset i Grau. Eren de final dels 20, dels 30, i es van especialitzar, tenien una gran tècnica i uns acabats fantàstics, molt, 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 molt fins, treballaven tots els materials, fonamentalment amb or, i això, el que més curiós d'ells és els temes que feien servir, exòtics, igual podia ser aquesta figura, era una figura oriental, diríem, no seguien, creaven no? uns models, o bé aquesta altra, que ells en deien la valquíria, és a saber com eren les valquíries, però diríem que això era més wagnerià, no? I la iconografia wagneriana sempre ens pinta les valquíries en aquests casquets, i eren molt boniques i molt característiques perquè sempre es feien a molt darrere, eren com uns medallons, amb carell. Veuen que el carell fa aquesta, amb la llum, fa aquestes transparències, i el blanc, el que veuen en blanc, normalment és vori, o bé algunes pastes ja sintètiques, en algun cas, que imitaven el vori. En aquest moment ja hi ha molts materials sintètics, les bacalites, etcètera, etcètera, que aleshores eren d'una gran modernitat, no? I que és per això que s'aplicava. I això es va acabant. Diríem, aquí estem ja cap a la guerra, i evidentment la guerra és un revulsiu, i per començar una segona etapa, he triat realment el que sempre expliquem que és l'inici de la modernitat a la joieria a Catalunya. A Catalunya i a Europa, perquè té molt a veure. Manuel Capdevila. Manuel Capdevila és un joier, Manuel Capdevila i Massana, és un joier fill ja d'un joier, Joaquim Capdevila, és la segona generació, que té, anava a dir la sort, no sé si la sort, però no, va ser la casualitat més aviat, de poder anar a París durant la guerra. És a dir, el FAD, el Foment de les Arts Decoratives, va organitzar amb tot d'artistes catalans, entre ells els joiers, una gran anada a la Triennale de Milà. La Triennale a Milà és encara ara, es continua fent, és una de les exposicions de referència, sobretot de les arts de l'objecte. I el 36 s'hi anava, o sigui, els catalans hi participaven igual que havien participat a París el 25. I quan van ser allà va esclatar la guerra. I aleshores Manuel Capdevila, en lloc de tornar cap aquí, cap a Barcelona, va anar a París, que tenia uns coneguts, i la seva família li va dir, vés-te'n a París, i això ja veurem què passarà, i si dura uns quants dies o què passa, ja tornarà. I com que va passar tot el que va passar, diríem, s'hi va quedar un parell d'anys llargs. I va tenir la sort de conèixer allò, l'avantguarda europea, i va crear aquestes peces, que són fermalls, fets amb plata, amb closca d'ou, i laca japonesa. A París hi havia hagut un mestre japonès, el mestre Sugawara, que havia portat la tradició de la laca urushi i altres tipus de laca, de diferents tècniques, no? Allà hi havia estat professor de molts que en van aprendre, entre altres d'alguns catalans, com el Lluís Bracons, que va venir a Barcelona, i va ser professor Massana, i aquí va poder allargar, diríem, difondre la tècnica. I Ramon Sarsanedes en va aprendre i va ser un gran lacador i amic d'en Manuel Capdevila. Per això en Capdevila les dissenya, les fa, i les laques li pot arribar a fer en Sarsanedes. I la laca sempre va unida a la closca d'ou. Al Museu del Disseny hi ha un gran paravent de 5 batents, de 5 portes, que tot al darrere, tot és fet amb closca d'ou. És una feina, per dir-ho d'alguna manera popular, de mico, no? Perquè és anar aplicant, no?, moltes capes i moltes hores de feina. Ell, ja veuen que és una imatge, segurament la pitjor del PowerPoint, ho lamento, però no hi havia una de conjunt millor. Però ja veuen que no és la joia del Ramon Sunyer, dels amorets, ni dels ocellets, ni les figures modernistes. Aquí ja anem cap a un art abstracte, cap a molta abstracció, molta simplificació, sintetisme, etc. I n'hi ha un, que és aquest, que té un nom, que és l'Espanya replegada. Aquest és un nom que li va posar ell, i que aquesta aproximadament, no?, és el perfil de la Península Ibèrica, i que després aquesta sèrie, amb els anys, em va fer reedicions. N'hi ha algunes, n'hi ha una al Museu Nacional d'Art de Catalunya, i els propis família Capdevila, doncs, continuen sent joiers, Això que els explicava, ja hi ha una quarta generació, també tenen una altra edició. Ell arriba aquí, bueno, s'acaba la guerra, ve la postguerra, i evidentment el món de la joieria i la ferreria no és de primera necessitat, naturalment és una cosa que es veu molt afectada, no?, per les condicions de postguerra. I com que la necessitat d'ornamentar-se, pensin una mica, no?, pensin d'ornamentar-se, és tan connatural a la condició humana, segur que sí. Ens mirem, tots portem una cosa o altra, sigui una joia o sigui un mocador, les joies, jo de vegades quan parlo de la joia començo explicant, no?, de dir, és la peça, si s'hi fixen, és una de les peces més properes a l'home, a la persona, no?, perquè si portes un anell, doncs forma gairebé part de tu, no?, si portes unes rebecades, no?, seran en les orelles, no, però vull dir, estan molt a prop, tan a prop, no?, com està la vestit. Per tant, és una peça que a més sempre, molt sovint, no?, té un significat, és un record, és un anell de casament, és un anell que et va regalar no sé qui, és un record de la mare que va morir, era l'última peça que duia, tot el que vulgués, no? I per tant, feia falta, no? Vull dir, continuar fent falta tenint algun tipus d'objecte d'aquest tipus. I aleshores van crear aquesta joieria en plata, material molt assequible, i amb pedra de riu. Tot això són pedres, són còdols, no? que anaven a buscar a les platges o als rius i que, per tant, feien que el preu fos molt, molt, molt assequible i el disseny molt original, per altra banda. Bé, al costat de Manuel Capdevila tenim Alfons Serraïma. Alfons Serraïma és un altre joier d'aquesta època, un palet, més jove, potser, i que treballa exactament igual. És a dir, treballa al món, sobretot, de la plata, i treballen molt, en Capdevila també, en Serraïma i molts altres. En Serraïma va arribar a ser president del Foment de les Arts Decoratives, en el món de l'orfebreria litúrgica. Per què? Va passar el mateix que va passar amb l'arquitectura. La guerra va esbotzar moltes esglésies que es van haver de reconstruir, unes fer de nou, i amb el món de l'orfebreria litúrgica va passar una mica el mateix. Molts calzes, tots aquests materials es van fondre, es van vendre, es van robar, van desaparèixer i hi havia una demanda per part. Llavors, van fer una orfebreria litúrgica, en aquest cas aquests joiers, molt més austera, molt més moderna i en la línia, no, de les noves, de la nova avantguarda, no aquells calzes també neogòtics o neorenaixentistes, tan farragosos, etc. Aquí tenim, en el fons, el Museu del Disseny, hi ha tot el fons, que va ser una donació de l'arxiu de Serraïma, hi ha tots els models, com hi ha el de Mercader també. És molt, molt interessant, hi ha milers i milers. Són peces molt característiques de Serraïma, sobretot aquest braçalet de malla amb les aplicacions d'or. Encara es fabriquen avui, aquest model, és indiscutiblement Serraïma. O aquesta bombonera, no? Que també veuen, no? Que recull la tradició del decò, del mercader, d'aquells jocs de cafè, i van amb una etapa que encara la plata i els objectes de plata es compraven, malgrat ser a postguerra, de doncs arribarem als anys 50, 60, encara es compraven i encara es regalaven quan un es casava o quan els nens feien la comunió, quan regalaven un joc de coberts i després te'ls anaven fent els coberts de plata i quan et casaves tenies una coberteria sencera. Bueno, aquestes coses, que sovint d'avui en dia ni saben ni han vist ni entendrien quina necessitat hi ha, diria, doncs, aquests són els últims joiers que van treballar en aquesta línia. Un altre d'aquesta etapa, només perquè veiem alguns noms més, Oriol Sunyer, fill del Ramon Sunyer. Malauradament va morir molt, molt jove. I que va treballar justament en el moviment contrari. Mentre uns eren molt racionalistes i molt, molt puristes, hi va haver una línia orgànica, organicista, que és aquesta, no? D'aquestes formes naturals, molt, molt altra vegada, molt, molt arrodonides i, diguem, una mica més farragoses, no? Aquí hi ha l'or, hi ha la pedra, hi ha el plaquí amb el brillant talla, amb el diamant talla brillant, etc. Un altre també és en Jaume Mercader, que és el net del joier, en Jaume Mercader, és el Jaume Mercader avi, diríem, i aquest és el Jaume Mercader net, que és una persona que encara està en actiu i que va continuar, perquè el fill, diríem, en aquest cas va ser pintor, es va dedicar a la joieria, es va trencar, diríem, la sèrie. Però el Jaume Mercader, doncs, també en aquesta línia, com veuen, també més orgànica. Diríem. Alhora, hi va haver un moviment ja als anys 60 i 70 de fer la joieria moderna, diguem-ho així, més popular, i va ser el moment de la plata. A partir d'aquí veurem que la plata, segur que tots o totes, més aviat, han portat en algun moment, o els han regalat, o heu regalat, joies d'aquest tipus. En Puig d'Òria és un referent, encara la joieria Puig d'Òria encara existeix, i encara està en mans d'una altra generació, també, i continuen fent algunes d'aquestes peces que van ser molt característiques, de plata molt, diríem, molt potent, d'or i fusta. També van començar aquesta línia d'introduir nous materials i sobretot de barrejar la fusta. I aquestes fustes, el banús, el palissandre, que dèiem abans, el buix, a vegades, el contrast, no? O la fusta fosca, diríem, o la fusta molt clara. Això és molt característic també d'aquests anys. Però alhora també es continuava fent aquesta alta joieria, el que es diu, el que s'entén per alta joieria, que és aquesta joieria de la joieria més cara, també alhora més cara, de disseny, però que es basa fonamentalment en l'or, el platí, mai la plata, per descomptat, en l'or i el platí, diferents tipus d'or, diferents tipus de platí, diferents aliatges, i fonamentalment en el brillant tallà-diamant, que ara hi ha molts tipus de talles, no, tampoc hi entrarem, no? Que en un moment determinat va ser aquella joieria, no?, de l'etapa de l'estraperlo, que va tenir també, va ser una explosió molt important, recordin, segur que recordaran, ho han vist, no? També, ja no només amb les pedres precioses, aquells braçalets d'or molt grossos, molt geomètrics, que pesaven, perquè eren una manera d'inversió i de... La joia també explica moltes coses, no només és una peça d'ornamentació, sinó que també explica moltes altres coses. I ara entrem a l'última part, que ja estem en aquesta, molt avançada, aquesta segona meitat del segle XX. La introducció, diríem, és l'Aureli Bisbe i la Mariona Lluc. La Mariona Lluc, que eren un matrimoni, joiers tots dos, malgrat que ara faig una reivindicació de la Mariona, que malgrat ser una persona molt gran, està perfectament en actiu. L'any passat la vam tenir en una exposició al Museu del Disseny, perfectament, i reivindicant la seva feina, perquè l'Aureli Bisbe, o sigui, la joieria, quan es parla d'Aureli Bisbe, es parla d'Aureli Bisbe, mai ningú parla de la Mariona Lluc, quan ella era la que feia tots els dissenys de les peces. Ell era el joier, però ella era la il·lustradora i la dissenyadora. Bé, com que aquests temes també s'han de reivindicar, doncs aprofito per dir-ho. Aquí hi ha un conjunt molt característic d'ells, no? En plata, dels esmalts, que eren molt barats, diguem, vull dir que volgudament assequibles, i aquesta altra, que és la col·lecció Barcelona, que és molt bonica, ja m'ho diuen, molt, molt bonica, també tenien un taller tecnificat de molta qualitat, perquè evidentment tot això és tecnificat. En Ramon Oriol, un altre nom d'aquesta època, que introdueix, no?, també fa plata, introdueix nous materials, en aquest cas el cuir, no?, que clavull, i l'altre el buix, que deia abans, el buix, que saben que és un arbust molt petit i una fusta molt i molt densa, que per això, per exemple, es fa servir en el gravat al buix per l'estampació gràfica. Doncs aquí també, en aquest acabat tan natural, no?, sense dominar-lo del tot. I en aquest moment comencen a entrar les dones joieres. Hi ha una primera generació que es forma a l'escola Massana i que es forma a Alemanya. Alemanya és el centre de l'avantguarda de la joieria. Catalunya té una estreta relació amb l'avantguarda alemanya. Per què? Perquè l'any 59 a la Massana es crea l'aula de joieria que dirigeix justament Manuel Capdevila. El director de la Massana, Lluís Maria Güell, li encarrega la direcció. I ell connecta amb l'escola de Pforzheim. Pforzheim és una ciutat alemanya petita, però dedicada exclusivament a la rellotgeria i a la joieria. Hi ha el museu més important d'art de joieria contemporània, si mai van. I moltes d'aquestes noies, aleshores estudiants i dones també, però moltes dones, es formen a la Massana, després van allà, tornen, i moltes obren, doncs, els seus tallers, fins i tot les seves galeries, que és el moment en què es creen les galeries de joieria contemporània. Fins aleshores no n'hi havia, no feien exposicions de joieria. Aquesta és la Montserrat Guardiola, que és la degana, la Montserrat, que ens ha donat també al Museu del Disseny tot el seu arxiu, la primera dona i l'única que va tenir un taller, una producció, una marca i que va vendre arreu del món, amb plata, finalment havia treballat amb d'or, però en aquell primer moment, la Teresa Casanovas, també treballant amb plata i també es va formar amb l'Aureli Bisbe. I amb una altra línia, la Txelo Sastre, que va treballar sobretot amb un dissenyador de moda, el Toni Miró, que ella treballava aplicat a la moda directament, per fer conjunt, allò, fer sèries, etc., adequades a... També ha fet coses, diríem, autònomes. Però va fer algunes peces molt interessants, com aquesta, no? Que va tenir molt d'èxit, aquest de la trena, que va fer en dues mides, per una trena gran i per una trena petita, o sèries com aquest braçalet, que en deia la sèrie Gaudí, perquè feia com un trencadís, i es va fer molt famós en un moment determinat perquè va crear aquesta peça, tot és plata, que és aquest petit aro, per envoltar el mugró, no? Igual que en va fer unes llagrimetes per posar-se-les, que s'enganxa, això s'enganxa, no, evidentment no té una agulla, s'enganxa. I en aquell moment la Txelo Sastre, que era molt reconeguda en el món, diríem, més lliure, més independent, més... els grans fotògrafs del moment, com l'Antoni Bernat, va fer una sèrie de fotografies i aquesta foto en concret, aquesta del Si és no és del Pit, amb el meu, va ser molt, 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 molt famosa. L'any passat també la vam tenir a l'exposició. Anant acabant, al costat de tota aquesta joieria de plata que va trencar, no? Totes aquestes dones que hem vist, que va trencar molt, no? La joieria tradicional, que venia de l'Aureli Bisbe, perquè l'Aureli i la Mediona es formen a Massana, de fet, es coneixen a Massana, seran, no?, uns grans, uns mestres, diguem, uns referents, no?, encara ara. L'Aureli Bisbe és mort fa molts anys, però... Doncs, en aquell moment, al costat de totes aquestes dones, també hi ha alguns joiers que es formen a Massana i que segueixen aquesta línia, no?, de trencament, i que després cadascú segueix la seva línia pròpia, com és el cas de Joaquim Capdevila, fill de Manuel Capdevila. Ja veuen que això ens sembla tot una saga. Aquestes peces, que és una sèrie que em diu Praga, a la ciutat de Praga, són peces en plata, però diguem, són peces pictòriques. I diu que són peces pictòriques perquè les pinta en pintura acrílica, no? Normalment és en pintura acrílica, igual que es pinta una tela. Comencen a aparèixer aquestes figures, no?, d'artistes, joiers, que són joiers i no saps fins a quin punt. Això és una joia, una escultura, no? La joia és per portar, ha de ser portable, la joia. Si no és portable, no és una joia. Aquest és un tema que ara sembla, diríem, una mica sobrer, però no, va ser un tema molt, molt, molt discutit per tota aquesta generació. I després hi ha molt més cap aquí, aquesta altra peça, són unes sèries, Joaquim Capdevila sempre treballa fent sèries, no fa... Si vostès li encarreguen una peça, doncs evidentment no ho farà. Però treballa sempre presentant sèries i ja, tot això ja es presenta, no a part de la seva botiga, naturalment, la seva joieria, en galeries d'art internacionals. Vull dir que han fet un salt, es fa un salt en els anys 90, sobretot 80-90, i la joieria ja és una manifestació més de l'art contemporani. Tu pots pintar damunt d'una tela, pots fer una escultura de paper, pots fer un... o pots fer una joia, diguem. I en aquesta altra joia veuen, això és closca d'ou, perquè el tema de la laca de closca d'ou també és un tema que fet servir. Veuen aquí dalt, no sé si fixen, que sempre vaig posant Nova Joieria. Nova Joieria és el nom, la versió catalana, del moviment que se'n va dir New Jewelry. En realitat va néixer a Alemanya, però es coneix com el nom anglès internacional, New Jewelry, és a dir, Nova Joieria, efectivament, que va, després, diguem, del maig del 68, no?, que representa, els historiadors també sempre agafen com una data de trencament, no?, i la presència de la joventut, no?, que lliure, defensant contracorrent, els moviments contraculturals, l'amor lliure, tot aquell moviment que sembla, podia semblar que no tenia transcendència, va tenir tota i més, no? Sumat a moltes altres coses. Aleshores, en el terreny de la joieria, diríem, apareix aquest nou concepte i per què hem de fer, no? La joia ha de ser d'or, de plata, de pedres precioses, no. I per què no pot ser de paper, o pot ser de plàstic, o pot ser de materials reciclats, ara que parlem tant de reciclatge i tot plegat, etcètera, etcètera. I aquí comença, no?, aquesta nova línia, fet amb ferro, fet amb bronze, fet amb metacrilat. Aquí, per exemple, veuen la Teresa Capella, que és una joiera que es va formar a la Massana i que després se'n va anar a Força, injustament, a l'escola alemanya. Va estar allà molts anys, va treballar en tallers d'allà, va conèixer el que seria la seva parella, el Hans Leit, que després, alemany joier, que després van tornar cap a Catalunya, als anys 90, i es van instal·lar a Matadepera, i allà van tenir una de les poques galeries de joieria, una galeria d'art dedicada a la joieria, que hi ha hagut a Catalunya, que es deia La Vitrina. I aquella, allà, a Matadepera, fora a Barcelona no hi havia cap altra, i a Barcelona, en aquells anys, hi va haver la Galeria Hipòtesi, l'Espai Positura, que van durar molt poc, llevat de l'Hipòtesi, que és la que arriba fins fa 10 anys. Però vull dir que era un concepte nou. A ningú se li havia acudit 20 anys enrere que les peces de joieria s'exposessin en una galeria d'art. No, les peces de joieria es venien en un taulell d'una botiga, no?, de joieria. Bé, això era una altra manera de concebre, diríem, la joieria. Sempre l'escola Massana capdavantera, després l'escola de Llotja també s'hi va afegir, i l'escola del treball, la Teresa Casanovas, per exemple, va ser la professora i la capdavantera de l'escola del treball, però la Massana, encara avui, va ser quan Manuel Capdevila va deixar la joieria, després va ser al front l'Anna Font, una altra de les joieres, diríem, que va treballar amb la plata i amb tots aquests nous materials, que malauradament va morir molt jove, i després va arribar el Ramon Puig Cuyàs, que fins fa un parell d'anys ha estat el director. I ell ha estat una persona molt connectada amb Alemanya, fins i tot la seva parella també és una joiera, la Sylvia Watts, que treballen en aquesta línia, i diríem, ell ha fet els contactes internacionals i ha permès, no?, que els joiers puguin participar, com de manera totalment nova, en les moltes exposicions que durant unes dècades, sobretot als anys 80 i 90, fins al 2000, això ha anat una mica enrere. Però es feien a tot arreu del món, des del Japó, no?, als Estats Units, Europa, tants països, i els alemanys, els holandesos, i després s'hi van afegir els anglesos, eren els que portaven, no?, els que tallaven el bacallà, els que portava la batuta. Doncs el Ramon Puig Cuyà és una persona que va fer portar a Barcelona, no?, tots aquests nous aires, no?, i que ha treballat amb molts materials i que al final s'ha convertit una mica, per dir-ho d'alguna manera, en un joier escultor, en un joier que fa unes peces que moltes vegades fa més goig de tenir-les damunt la taula, no?, veure-les, que fins i tot portar-les. No? Són com petits, no sé com dir, com idolots i com, no?, hi ha una mica un talismà, una cosa. Deixebles d'ell, a Massana, van sortir una colla que amb ell mateix van crear un grup que es deia Grup Positura en aquests anys 80, i que van destacar sobretot López Antell, Matagosc i Greix. I he posat aquest exemple perquè mentre López Antell feia servir la laca, perquè laca japonesa, això vermell és laca, la Núria Matagós feia servir la fòrmica. Se'n recorden de la fòrmica, dels mobles de fòrmica? Doncs l'Aureli Bisbe va ser el primer que va parar atenció en materials com la fòrmica i va fer moltes... Era un nom, una marca que es deia Colorcore, però era fòrmica, fòrmica també és una marca, naturalment, i aquesta joiera, la Núria Matagós, fonamentalment totes les seves peces són filets de llautó o de filferro i color coherent, de colors. També hi ha una discussió entre, diríem, aquestes peces. A mi algú pot preguntar, aquestes peces són molt barates? No, molt barates no, perquè el preu no el posa el material, no? Estem valorant la creativitat, el disseny, etc. En tot cas sí que són més barates que les peces que estan plenes, doncs, de diamants, naturalment. I la Marta Breix va treballar molt amb metaquilat, això és metaquilat i fil, perquè venia del món del teixit, havia fet moltes peces tèxtil i va incorporar. I acabant, he posat alguns exemples així, una mica en aquesta línia que deia, no? De les escultures, aquestes peces, una és un penjoll, la pots portar com un penjoll, i l'altra pot ser un fermall, bastant voluminosa, i això forma part de la col·lecció del Museu del Disseny, i és plàstic, són materials plàstics tots, menys els fils de la penja. I acabo perquè m'han dit que no hi ha més. L'última. Davant de tot això, perquè si a algú li interessa més una altra línia, vegi que també existeix, davant de tota aquesta nova joieria que continua avui i que pot fer servir, insisteixo, els papers rebregats, els plàstics, el cuir, qualsevol, el cautxo, qualsevol cosa, també hi ha una joieria que s'acosta a l'alta joieria tradicional, però també menys brillantona, no? Vull dir que amb el permís de Can Bagués, que és, per exemple, el cas dels Bagués Marriera, la firma Bagués Marriera, perquè la casa Bagués, joiers, que també ja són de tercera generació, en els anys 80 van quedar-se tot al fons Marriera, Marriera i Carreras, Marriera ja havien desaparegut, els Carreras ho van vendre, no? I la casa, gràcies a això s'ha salvat i continuem tenint tots aquests fons i podem treballar els arxius, etc. Doncs ells, la seva producció ara sota aquesta nova marca, ja veuen que és or, són esmalts, són grans especialistes en esmalts. De fet, els Bagués han continuat la tradició d'esmalts dels Marriera, no? Tot i no venir allò en línia directa, i veritablement, els aparadors que tenen el Passeig de Gràcia, no? A la casa en Batller, on hi ha peces Marriera i peces Bagués, doncs treballen més en aquesta línia, sempre molt més depurada que no pas anys enrere, i molt, molt en prou del color, sempre donat per les mans. Vull dir que no només hi ha aquesta anomenada, que ja de nova joieria ja no en té res, perquè ja fa 40 anys que estem fent nova joieria, diríem, però també tenim aquestes altres línies. I res més. Moltes gràcies. Molt bé.
Molt bona tarda a tothom. Passarem al micro per si algú vol fer alguna consulta.
Si algú vol preguntar o alguna cosa no ha quedat clar o alguna curiositat, en la mesura que pugui, els contestaré.
Hola, bona tarda. Jo tenia entès que l'altar de Montserrat l'havien fet els cap de vila. Que m'ho pots confirmar, sisplau? Sí. I a quina època es va fer?
L'altar de Montserrat... Gràcies. L'altar de Montserrat, efectivament, com tantes coses a Montserrat, són fetes pels capdevila, fins i tot ara. Els capdevila tenen un lligam molt important a Montserrat. I l'altar, el frontal d'esmalt, que és un frontal, un esmalt a l'espaterran, és de la Montserrat Mainar, que també ens va deixar fa 3 o 4 anys, una gran esmaltadora, no? Però tota la part, diríem, de metall, d'orfebreria, és... treballada pels Marriera. Ai, perdó, pels capdevila. I el Crist que penja damunt de l'altar, també, que va ser refet no fa gaire anys, el vaig veure quan el van despenjar en els tallers capdevila, també és dels capdevila. I els capdevila també van intervenir a l'obra primera de la pujada al Cambril, si recorda la pujada al Cambril, que hi ha unes figures de plata reposada i tal, capdevila també hi va intervenir. El Camp de Vila també va fer, per exemple, tota la restauració de la col·lecció de llànties votives que hi ha a Montserrat, que precisament va estudiar i catalogar la Teresa Macià, que la va tenir aquí a l'inici de les sessions, que ja havia treballat molts anys a Museu de Montserrat. Els Camp de Vila i Montserrat són molt, tenen una relació molt, molt, molt estreta, de centre. Ara treballa, si el Camp de Vila que parlem era el Manuel Camp de Vila, el senyor Camp de Vila, per mi, i el fill, en Joaquim Camp de Vila, que heu vist aquesta nova, que més fill ja és un nom molt internacional perquè exposat i continua exposant arreu, perquè aquests joiers ja fan moltes vegades sèries per exposicions, no? Per galeries internacionals, i ara hi ha la quarta generació que continua treballant, el Manuel Camp de Vilanet. Això passa, cada vegada passa menys, es va acabant, no? però ha passat durant molt de temps.
Alguna altra consulta?
Sense vergonya.
Donarem per acabada la conferència d'aquesta tarda. Moltes gràcies.